Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia de la Belén Marrón. Molt bona tarda, Belén.
Bona tarda.
També nosaltres el Manel Malchón, de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Leandro Lamol, delegat de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Benvingut. Bona tarda.
Convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i dirigent del PSC. Senyor Collboni, bona tarda. Benvingut, eh?
Bona tarda, moltes gràcies.
Molt bé, havíem dissabte, un dissabte que és el dissabte abans de que el dissabte que ve possiblement Barcelona hagi de concretar, o Catalunya o Espanya hagi de concretar si som candidats o tenim tancada una candidatura als Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030. A dia d'avui jo crec que tot penja en un fil, perquè el govern de l'Aragó i el govern de Catalunya estan allí que no es posen d'acord en tirar endavant aquesta candidatura. Aviam, si entre uns i altres ens quedarem sense res, senyor Collboni.
Jo sóc optimista, jo crec en els Jocs Olímpics d'hivern, crec que és una magnífica oportunitat per Barcelona, per Catalunya, per Aragó i per Espanya, i crec que com que el que tenim a guanyar és molt més que el que arrisquem, estic convençut de que arribarem a bon port i presentarem la candidatura.
Arribareu a bon port, presentareu candidatura, tots els obstacles que hi ha, però clar, de cara al Comitè Olímpic Internacional, aquestes desavinences polítiques que hi ha entre els governs de dues regions com Catalunya i com Aragó, escolti, això no beneficien gens.
Jo crec que el principal aval que té aquesta candidatura, i amb la persona i l'organització que tots hem confiat des de totes les administracions, és el Comitè Olímpic Espanyol, és l'Alejandro Blanco, que està fent una magnífica feina amb circumstàncies molt complicades efectivament políticament de tirar endavant. Hem superat com a candidatura moments molt pitjors. Penseu que en un moment donat la ciutat de Barcelona va desmuntar l'oficina de la candidatura olímpica. Aquesta va ser una proposta que va fer l'alcalde Areu l'any 2010, va sorgir de la ciutat. La ciutat en el seu moment va fer també una reflexió a partir d'una comissió que jo mateix vaig presidir, a la qual va dir que lideri la Generalitat. La Generalitat, malgrat tenir una composició política, diguem-ne, que a priori sembla que no pogués col·laborar amb altres comunitats d'Espanya o que no acceptés el lideratge que té el Comitè Olímpic Espanyol, ho va acceptar, i per tant jo crec que aquesta candidatura està forta. Hem superat, diguem-ne, contextos obstacles molt complicats, estem a la recta final, i insisteixo, com que tenim molt més a guanyar que els riscos que es corren, estic convençut que ens en sortirem.
Hauria de ser Barcelona el que liderés aquestes ganes de que,
home,
que els Jocs d'hivern fossin...
El que sí que vaig dir al president del Comitè Olímpic, i ho vaig dir públicament l'altre dia a les jornades del Cercle d'Economia, és que, home, un, que ens reconeguin la paternitat de la idea, no?, que en el seu moment va llançar l'alcalde Areu, i dos, que Barcelona crec que simbòlicament ha de tenir un paper rellevant, i en concret ha de ser la seu de la inauguració dels Jocs d'hivern del 2030. És obvi que no aspirarem a tenir masses proves, perquè totes són de neu i algunes de gel, i per tant les proves esportives a la ciutat seran molt poques, però simbòlicament és obvi que Barcelona reconnecti amb l'esperit olímpic, que Barcelona torni a estar present en el món amb un record tan bo i tan positiu per tota la ciutat com són els Jocs del 92, crec que és objectivament bo, i a més no ens costarà masses diners perquè no s'han de fer inversions grans en absolut a la ciutat de Barcelona, i per tant encara Barcelona tenim molt més a guanyar.
Molt bé, micròfons oberts a la resta de companys.
Però
de taula, Leandro.
Comptava amb la posició tan enquistada del president d'Aragó, això encara és reversible?
Miri, jo no estic en el dia a dia de la negociació, però el que sí li puc dir, i ho he dit públicament, jo confio plenament en l'Alejandro Blanco i en la seva capacitat de construir consensos i de construir la candidatura. Crec que el plantejament que es fa és eminentment esportiu, i per tant la lògica que hauria d'imparar, o sigui, el sentit d'aquesta candidatura és esportiva i no d'una altra característica, no?
Manel, Belén, seguim amb jocs, canviem de qüestió.
Precisament sobre, ja abundant aquest tema, ja n'hi haurà d'altres, que si pot justificar o no, si es pot justificar o no, perquè potser tu entres en una negociació perquè t'interessa el no, llavors el que fas és vendre tota la pel·lícula per acabar dient no s'ha aconseguit, perquè com que no hem aconseguit el que volia per Aragó ho puc justificar. És a dir, és el que pot
estar passant. Jo
crec que
de totes, en qualsevol supòsit, els Pirineus, aragonesos i catalans tenen molt a guanyar. I és tant a guanyar el que tenen els Pirineus, catalans i aragonesos, que no em puc ni em vull imaginar que no es pugui consolidar la candidatura.
Belén.
Bueno, yo iba a cambiar de tercio. Iba a hablar de una Barcelona que parece ser que estos últimos meses, ¿no?, o años nos ha parecido a todos pues que iba en por un camino que no era el que a todos nos gustaría, ¿no? Pero ciertamente últimamente se ven otro tipo de movimientos. Hablábamos antes fuera de micrófono la apertura de Juno House, que es el primer club privado que se organiza en Barcelona. Bueno, en España, y que elige Barcelona para abrir sus puertas, un club dirigido únicamente para la mujer profesional de hoy en día, ¿no? ¿Sigue siendo o seguimos teniendo esa cara amable en Barcelona para proyectos de esta magnitud? ¿Hay una apuesta directa del consistorio para que podamos seguir creciendo en una ciudad diversa e integradora?
Yo creo que Barcelona ha conservado, a pesar de todas las dificultades por las que hemos pasado en los últimos años, no nos olvidemos que estos 10 últimos años de conflicto político en Cataluña, quien más lo ha pagado ha sido la ciudad de Barcelona. Hemos sido el escenario del conflicto y eso nos ha perjudicado objetivamente. A pesar de eso, en muy pocos meses, en cuanto se ha reactivado la actividad económica, pues hemos visto cómo ganábamos la candidatura de la Vuelta a España, que desde hacía 62 años, creo, no empezaba una Vuelta a España en la ciudad de Barcelona. Lo vamos a tener el año que viene. Hace poco anunciábamos la candidatura de Copa América, que es el acontecimiento más importante de la navegación transoceánica del mundo. En audiencias televisivas estamos hablando del segundo o el tercer acontecimiento mundial después de los Juegos y los Mundiales. Ayer mismo dábamos el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, al Campeonato de España de Fórmula 1. Está todo vendido. Hemos tenido 3 congresos en Fira de Barcelona y la gente del mundo de la hostelería, de la restauración, del taxi, saben de lo que estamos hablando. Pues hemos visto un mobile que volvía con fuerza, un nuevo gran salón como el del Seafood o el de que se acababa ayer mismo del ISE, del audiovisual digital, que ha batido todos los récords y que ya nos estaban pidiendo ampliación para el año que viene. Es decir, Barcelona conserva ese potencial. Lo que tenemos que restablecer también es la autoconfianza en nosotros mismos. Yo creo que hemos tenido un problema, digamos, de autoestima, seguramente fundado en muchos casos, pero creo que es fundamental que los barceloneses y las barcelonesas, cuando salimos a explicar nuestra ciudad, lo hagamos con la convicción de que queremos y podemos ser la mejor ciudad del mundo para vivir y para trabajar. Y si lo hacemos así, cuando nos ponemos en serio, cuando nos alineamos, cuando movemos todo lo que tenemos, conseguimos las cosas. Y en consecuencia, yo creo que eso lo tenemos intacto y creo que el futuro en ese sentido es brillante para la ciudad, si lo hacemos bien.
No, jo li volia comentar al senyor Collboni que en aquest sentit de rellençar Barcelona, doncs aquest diumenge, demà diumenge, de nou es posa en marxa 4 mesos més d'obertura dels comerços els diumenges a la ciutat de Barcelona, no? Un al·licient més pel turisme. Tot i això, els veïns, com sempre, els veïns es queixen de que torna el soroll, torna el turisme, torna les molèsties, però escolta, l'altra banda, que és el comerç, també està content, i el comerç i la restauració, de que reactivi la vida econòmica i social de Barcelona, no? És difícil posar d'acord uns i altres.
Mira, la ciutat és conflicte i la ciutat és pacte. I tothom té interessos que a vegades són contraposats en la mateixa ciutat, en el mateix espai on convivim tots, però això es resol sempre amb pactes i amb consensos, no buscant culpables, no imposant un punt de vista, sinó buscant pactes i consensos.
Ni boicotejant, no?
Ni boicotejant. I en aquest sentit, jo li faré ara 2 aportacions, no? En primer lloc, pel que fa al tema de l'obertura dels diumenges, aquest és un debat que la ciutat de Barcelona, vull recordar als oients, va dividir completament el sector comercial de la ciutat, dels del centre amb els dels barris. Aquesta vegada han estat d'acord. Aquest era un debat que enfrontava les grans superfícies amb les botigues mitjanes i petites. En aquest cas hi ha hagut d'acord. Aquest era un debat que enfrontava les patronals i els sindicats. Aquesta vegada hi ha hagut acord. UGT i Comissions Obreres donen suport aquesta mesura perquè no hi haurà no serà obligatori treballar els diumenges, serà optatiu, i perquè a més hi ha un compromís de nova contractació temporal entre maig i octubre per atendre les necessitats de l'obertura dels diumenges. I a més aprofitem les zones turístiques perquè el comerç que vulgui i que pugui obri i aprofiti la temporada turística. Per tant, torno a la idea inicial. Hi ha conflictes a la ciutat, hi ha interessos diferents, òbviament. Quina és la feina d'un governant? Fer grans acords. I per primera vegada a una ciutat espanyola s'ha aconseguit que tots els sectors comercials, que totes les patronals i que fins i tot els sindicats estiguin d'acord en aquesta obertura, perquè es fa a fi de bé, es fa perquè el comerç aprofiti les oportunitats, es fa perquè es pot generar nova ocupació i es fa protegint els drets dels treballadors i les treballadores de l'hostaleria. Per tant, és possible fer aquests acords, s'ha demostrat. Evidentment, com que és una cosa nova, això dona fruits a mig termini, segurament el diumenge no podrem valorar com ha anat, haurem d'esperar encara unes setmanes o un mes per veure-ho, però crec que és una magnífica oportunitat i és en el bon sentit que s'han de fer les coses a la ciutat de Barcelona, jo crec, amb acord, amb consens i a fi de bé en el sentit d'aprofitar les oportunitats econòmiques per crear llocs de treball.
Vostè es presentarà a les eleccions a Barcelona encara dient als ciutadans que encara és possible salvar el projecte d'ampliació de l'aeroport?
Bueno, jo ho dic ara, que soc primer tinent d'alcalde, jo estic a favor de l'ampliació de l'aeroport, que vol dir la possibilitat de que l'aeroport del Prat i, per tant, Barcelona i Catalunya estiguin connectats amb els centres més importants del món, sobretot a Àsia i Amèrica, on es crea el talent, on hi ha les inversions, on hi ha el turisme de qualitat i el que et situa com una ciutat de primer nivell mundial. Com que jo crec que Barcelona ha de continuar sent una ciutat que tingui ambició global amb escala humana, és a dir, que tot allò que fem a nivell internacional al final tingui fruits i concrecions en termes d'oportunitats per la gent de la ciutat, sí, jo estic a favor d'augmentar la connectivitat, sí, jo estic a favor de l'ampliació del Prat, sí, jo treballaré ara i el 23, si sóc alcalde, per augmentar les oportunitats, perquè al final el que estem parlant és de com donem més oportunitats a l'economia de la ciutat i, per tant, a la gent de la ciutat.
Però més enllà de la voluntat, hi ha elements objectius que puguis defensar de que aquesta inversió, que en el seu moment es va dir que no, que era una inversió que venia de l'Estat, que venia del govern espanyol, encara hi haurà una porta, una finestra d'oportunitat perquè el govern espanyol aposti per l'aeroport?
Sí, 2027.
Són diners que no s'han perdut?
No, 2027 hi ha una nova finestra d'oportunitat segons els plans que té AENA com a companyia. Jo vaig anunciar personalment al costat del president del Cercle d'Economia fa unes setmanes la constitució d'un grup de treball que amb rigor, amb pluralitat i amb vocació d'augmentar la connectivitat de l'aeroport estudiï una proposta, perquè crec que el que és cert és que el debat estiu ha estat molt pobre. És a dir, no podem reduir una decisió estratègica d'aquesta envergadura parlant només de l'impacte territorial. Perquè és tenir un debat molt poc equilibrat. Hem de posar l'impacte territorial que qualsevol obra pública, qualsevol infraestructura té, però també has de posar els guanys. És a dir, no parlar dels 1.700 milions d'inversió, no parlar del creixement del PIB que pot suposar augmentar la connectivitat de l'aeroport, no parlar de la pèrdua d'oportunitats que pot semblar no fer-ho perquè no tens capacitat de competir. Per exemple, en Madrid, que sí que farà l'ampliació de l'aeroport per connectar Barcelona amb Amèrica o amb Àsia, crec que és un debat poc equilibrat i crec que s'ha resolt d'una forma molt simplista i, deixem que ho digui, molt irresponsable per part del president aragonès i del govern de la Generalitat. Que si hagués dit que sí, ara estaríem en una altra circumstància completament diferent. El meu partit i jo mateix ens vam pronunciar públicament a favor i sectors econòmics, acadèmics, fins i tot artístics de la ciutat han defensat el sí. Per tant, jo el que demano és no tirem la tovallola, jo no la tiro. Tornem a fer un debat ben fet per explicar quins són els pros i els contres i estic convençut que al final, com a catalans i com a barcelonins, tindrem el bon seny que han tingut a Madrid que han tingut a Madrid de fer l'ampliació que la ciutat necessita.
Parles de 2027, és molt tard, no?
Bueno, és quan
diuen... 2022,
això és el que diuen,
ja, però...
això és el que diuen,
anys,
són, és que són 5 anys.
Terreny, les... És un terreny perdut, un terreny d'avantatges bueno, per la resta de competidors nostres.
Completament. El que passa és que, ja insisteixo, aquí es va despatxar el debat amb una frivolitat i una irresponsabilitat que jo me'n faig creus. Primer, de les indefinicions del govern de la Generalitat. Uns deien que sí, els altres que no, que són els que havien de dir que sí. Aquí ningú més havia de dir que sí. Els altres érem convidats especials, però convidats. El territori va dir que sí. Els municipis del Baix Llobregat, la immensa majoria, amb alguna excepció, deien que sí. Per tant, i a vegades les decisions polítiques les has de prendre quan les has de prendre. Aquí el senyor Aragonès i el govern de la Generalitat no va tenir el coratge polític d'entomar aquesta responsabilitat, de dir hi ha contraindicacions, hi ha riscos, hem de veure, hem de tenir garanties. No, demanem totes les garanties del món. Ningú vol perjudicar ni el medi ambient ni res que se li sembli. Ara tothom ha de ser conscient que si volem seguir creixent, si volem seguir prosperant, si volem que els nostres fills no marxin de Barcelona i de Catalunya perquè no tenen oportunitats, hem d'estar més i millor connectats amb la resta del món. I jo el que demano és que es faci un debat de veritat. I aquells que siguin partidaris del decreixement, que expliquin quines són les conseqüències del decreixement.
Com l'alcaldessa.
Que expliquin quines són les conseqüències del decreixement en termes de creació d'oportunitats, de creació d'ocupació... o en termes senzillament de tenir una vida més plena. Jo crec que jo, miri, igual sóc molt clàssic, però jo crec en el creixement econòmic inclusiu, sostenible, que doni oportunitats. No crec, perquè ningú ho fa, molta gent ho teoritza, però ningú ho fa, i després tothom es vanta de les xifres bones que estem tenint en inversions d'oficines o en creació d'ocupació a la ciutat, del debat de fons, que és el tema del creixement o el decreixement, no?
Manel, sí, volia preguntar que, clar, de cara als sectors econòmics, vostè doncs acaba explicant tot el que vol fer, els sectors econòmics diuen que sí, que està molt bé, però com s'entén, diguéssim, la dualitat que hi ha a l'Ajuntament, o que els hi explicaria vostè també a aquests sectors econòmics quan doncs hi ha una persona, l'alcaldessa Colau i els comuns, que estan per aquesta Barcelona que deia vostè del decreixement. Com es compagina des de l'ampliació de l'aeroport fins a tot el problema de l'urbanisme tàctic i de les superilles, no?, que s'ha creat també com un gran problema per alguns, per altres potser no, però per alguns sí que ho és. Com es compagina aquest doble discurs?
Bueno, es compagina, jo crec que entenem que és una coalició política i que som dos partits diferents, que compartim un tronc central de polítiques progressistes, de polítiques inclusives, d'igualtat d'oportunitats, de la diversitat, però que en alguns temes, especialment pel que fa a qüestions més estratègiques i de model de creixement, doncs podem no estar d'acord, i no ho estem. Dit això, jo crec que tothom en aquests moments a la ciutat veu quines són les dades i quina és l'evolució de l'economia de la ciutat, i escolti, vostè podrà tenir les teories que vulgui, però al final Barcelona ha acollit el 80% de les inversions immobiliàries d'oficines a Espanya durant l'any passat. Barcelona és la ciutat d'Espanya que més ha retallat l'atur, en aquests moments estem al 7,5%, per sota en aquest cas de ciutats com la de Madrid. Les exportacions estan creixent, acabem de parlar dels salons de fira que estan funcionant, de les sol·licituds que tenim per ser seus de competicions esportives, culturals, etc. És a dir, jo crec que una cosa és el discurs i una cosa és el que es diu i altra cosa és el que està passant, i això en gran mesura passa perquè aquest és un govern de coalició en el qual hi ha un partit que és el PSC, que defensa aquests projectes de creixement inclusiu, que els defensa a vegades amb d'èxit i a vegades amb no tant èxit, perquè efectivament, tot i que el tema de l'aeroport, vull recordar, no depèn de l'Ajuntament. Aquí la decisió, qui havia de dir sí o no, era la Generalitat. Al principi no deia ni sí ni no, després deia sí i no, i després va acabant sent no.
Per tant, aquí hi ha una cosa que és dir, la retòrica va per un costat i els fets per un altre, com deia, per tant s'està imposant el discurs que vostè està representant d'alguna forma, que és l'àrea econòmica
crec,
de l'Ajuntament.
Però jo crec que...
No imposant simplement, que és l'evidència.
No, imposant no, jo crec que nosaltres, i jo en particular, faig un plantejament molt de sentit comú. Tothom ha vist el que és tenir una ciutat aturada per la pandèmia. Tothom ha vist el que no és que no vingués cap turista a la ciutat. Tothom ha vist com molta gent es quedava sense feina. En alguns barris fins al 50% de la gent estava a l'atur perquè s'havia aturat totes les activitats, sobretot vinculats a l'economia del visitant, a l'economia exterior, al turisme, als congressos. I tothom ha vist el que és una ciutat tancada i bloquejada. I ningú vol viure en una ciutat empobrida. I tothom vol més oportunitats pels seus fills. I tothom vol que les seves empreses tirin endavant. I tothom, en fi, en termes generals, la gent normalment el que vol és prosperar i viure millor i ser feliç i ser respectuós amb el medi ambient i viure una societat cohesionada que ajudi els que no poden. Jo crec que, en fi, el plantejament que jo faig és molt de sentit comú, no crec que sigui especialment ideològic. I crec que, a més a més, Barcelona té tots els elements, tots, perquè li vagi bé en el futur.
Bueno, yo vuelvo a cambiar de tercio, voy a volver a hablar de la pospandemia, que ha cambiado con muchos hábitos y que ha cambiado también la forma de entender la vida y ha provocado que mucha gente, y sobre todo mucha gente joven, decida marcharse del centro de las urbes y que vaya pues a vivir de otra forma, mucho más económico también, en la zona metropolitana o incluso fuera del entorno de Barcelona. La realidad es que tenemos una falta de conectividad, o al menos yo incluso así lo vivo personalmente, y me gustaría preguntarte y plantearte eso, es decir, ¿qué retos tenemos o qué tendría el alcalde de una ciudad como Barcelona, si es que en el próximo año, el 2023, eres alcalde, qué retos tendría como ciudad para que sea una ciudad mucho más amigable, más solidaria? Y que pueda atraer a esa gente más joven o esas generaciones que han decidido salir de la ciudad pero que todavía pueden gastar y vivir y hacer negocio dentro de la urbe.
Primero, afrontar el problema del coste de la vivienda, que sigue siendo una barrera y un factor de expulsión de la población de Barcelona, sobre todo la gente más joven. En este mandato, por primera vez en prácticamente una década, el ayuntamiento ha retomado la construcción de vivienda social, de vivienda protegida. Este mandato estaremos en torno de las 3.000 viviendas que estarán o entregadas o en construcción. Hemos hecho planeamiento en barrios como La Marina. Si ahora vais por La Marina, por la Ronda, desde la Ronda mismo se ve, veréis un montón de grúas y edificios que se están levantando. Ahí van vivienda social. En el nuevo 22 arroba vamos a construir vivienda social. Tiene que haber un volumen de construcción que se había parado, insisto, en los últimos 10 años, por cierto, sin que la Generalitat ponga un duro, que es a quien le corresponde hacerlo, pero lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo también en colaboración con el sector privado, uno. Dos, dar oportunidades, es decir, y volvemos a lo que hablábamos antes, si Barcelona es una ciudad de oportunidades laborales y económicas, pues la gente más bien tiene tendencia a querer trabajar o querer vivir cerca del puesto de trabajo. Uh-huh. ¿No? Por lo tanto, también estamos generando nuevo suelo industrial en Barcelona. Volvemos a La Marina, volvemos a La Sagrera, volvemos a la zona del Poblenou, 22 arroba norte. Ahí solo el 22 arroba, en el nuevo 22 arroba van de planeamiento, van 1 millón de metros cuadrados más de oficinas. Pensad que el 22 arroba histórico supuso en 20 años 1,2 millones y ahora lanzamos el planeamiento de 1 millón más de metros cuadrados y esos son puestos de trabajo y por lo tanto oportunidades. Y tres, efectivamente, el tema de la movilidad. El tema de la movilidad es histórico, yo creo que hay una asignatura pendiente, a pesar de que el Estado ha vuelto a emprender las inversiones en cercanías, fundamental, es decir, no hay metrópoli en el mundo que no funcione o que funcione sin tener una correcta red de rodalías. La gente de la ciudad de Barcelona está muy contenta de cómo funciona el metro, de cómo funciona el autobús. Son los servicios mejor valorados del ayuntamiento. En cambio, todo el mundo, y con razón, sigue siendo muy crítico con cercanías. Y en ese sentido hay inversiones anunciadas. Hemos estado también muchos años sin inversiones del Estado. En ese sentido, ahora se han reanudado. Y luego hay una cuestión más conceptual, ¿no? Más de ideas. yo creo que hay que replantearse, de hecho lo planteé así en unas jornadas de Fomento al Trabajo hace tres días, hay que replantearse qué quiere decir la movilidad de los 15 minutos, o sea, desde tu casa en 15 minutos dónde puedes llegar, desde tu casa en 30 minutos dónde puedes llegar, uh-huh, y desde tu casa en 45 minutos dónde y cómo puedes llegar. Uh-huh. Y combinar esas realidades, porque la ciudad de Barcelona, a mí me preguntaban, ¿cuántos habitantes tiene Barcelona? No, pues 1.400.000 y pico, 1.500.000, para hacerlo redondo. Uh-huh. Y yo siempre digo, bueno, depende. ¿Y de qué depende? Pues de la hora.
Claro.
Porque a la hora del trabajo, al mediodía de la tarde, tenemos 200.000 más. Por no contar los turistas que solemos tener, o visitantes de congresos y ferias, que suelen ser en torno a 150.000 más. Es una ciudad que, como es centro, y su vida económica, académica, cultural, deportiva, no la hacemos solo los barceloneses, la hacen todas las personas que viven o que vivís en el entorno metropolitano. Yo creo que ese planteamiento hay que retomarlo, porque hace 10 años que, insisto, en este país, y ahora hablo de Cataluña, pues como estábamos en otras cosas, no estábamos planificando, no estábamos construyendo, y las cosas han cambiado. Y hoy necesitamos electrificar los coches, hoy tenemos un nuevo fenómeno que es el sharing, las bicicletas, los coches y las motos compartidas. Hoy tenemos
los patinetes eléctricos.
Los patinetes eléctricos, que por cierto, ya hablaremos de patinetes, porque en Barcelona
es un caos, ¿eh?
Sí, pero no hay tantos.
No.
Puede hacer una los que son peligrosos.
¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta que en Barcelona de momento no hay compañías privadas de patinetes compartidos?
Sí,
pero porque no había regulación.
Hay los particulares que desarrollan.
Bueno, pero sí, pero no, nosotros cuando entramos el gobierno, nosotros retiramos los patinetes de la calle porque no había regulación. Porque nadie había previsto
el boom.
En Madrid han tenido que hacer una regulación de pista corriendo, en París, en Oslo, en todas las ciudades europeas ha pasado. Lo digo porque cuando se habla de patinetes yo pienso, pues el día que se tenga que regular, porque se tendrá que regular los patinetes compartidos, habrá que ser muy claro y muy, iba a decir duro, pero sí, duro, por lo que se refiere a entender que, por ejemplo, el patinete, sobre todo el patinete, es un vehículo, claro, no es un juguete.
Exacto. No hay priorizar la seguridad, ¿no?
Efectivamente. Al final y hay que llevar casco, seguro, y tienes que estar asegurado, y tienes que estar identificado.
Y con bicicleta también, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, estos son cambios, lo pongo como ejemplo de los cambios que han sobrepasado las propias administraciones y que por falta de previsión de gobiernos anteriores, pues los que hemos accedido ahora a la responsabilidad de gobernar la ciudad, pues hemos tenido que adoptar medidas, en muchos casos, efectivamente improvisadas, ¿no?
Està passant, està volant el temps, Jaume Collboni, eh? Vull dir, estem anant molt... Has dit dues coses molt, molt interessants. El tema de la vivenda social, molt important, no? Això, important també per acabar amb l'ocupació, no l'ocupació de gent vulnerable, l'ocupació de les màfies que castiguen a moltíssima gent a Barcelona, no? I d'altra banda, el caos circulatori. L'entrada a Barcelona és un drama. Com ho arreglem això?
Doncs mira, els problemes d'accés a la ciutat tenen una resposta que és més rodalies. És a dir, no es pot buscar una altra...
Només més rodalies?
Sobretot.
La gent no té de entrar amb cotxe a Barcelona,
sí,
doncs?
Sí, clar. Però ha de saber, la gent que entra amb cotxe a la ciutat ha de saber que per començar haurà de pagar pàrquing.
Claro.
Perquè has d'aparcar algun lloc.
I per què no fem pàrquing dissuasolis a l'entrada de Barcelona?
Ja n'hi ha. Però, bueno, però si vols entrar a la ciutat no et valdrà que et deixin fora de la ciutat, voldràs entrar al centre.
No, un parking dissuasori,
bueno,
que puguis agafar
el metro,
el bus...
De Barcelona, aquesta ciutat, durant tots els anys, per cert, amb alcalde socialista, es van construir 45 pàrquings públics. Només públics. Perquè, efectivament, jo sí crec que la mobilitat individual és un dret. I tu has de garantir-lo. Però també has de saber que l'ús del vehicle privat té uns costos que no té el transport col·lectiu, que continua sent o hauria de continuar sent la principal prioritat de qualsevol administració. Qualsevol, perquè el 80% de la gent a l'àrea metropolitana es mou en transport públic. I per tant, les inversions, l'esforç, ha d'estar al transport públic. Aquí fa 10 anys que tenim aturada la línia 9. Aquí aquest ajuntament, aquest que els hi parli, vam haver de pagar l'estació de Zona Franca Marina, que va costar 30 milions d'euros, pagat per l'Ajuntament, que no ens toca, perquè si no el metro no arribava a la zona franca. I suma i sigue.
Això havia de pagar la Generalitat.
Clar. Però també vam pagar l'ampliació de l'Hospital del Mar. fa 6 anys o 7, 30 milions de l'Hospital d'Urgències, de les noves urgències de l'Hospital del Mar, també les va pagar l'Ajuntament de Barcelona, perquè la Generalitat no pagava.
El senyor Quim Torra, no?
No, abans. El senyor Durmas i les seves retallades. Bueno, aleshores, la ciutat ja fa un esforç per complementar els serveis bàsics, per exemple, de la mobilitat, però això hi ha administracions que són competents, escolti, i una és l'Estat, i Rodalies ha estat abandonada durant 10 anys, i l'altra, gran responsable, és la Generalitat.
I el tema de l'ocupació?
Doncs miri, el tema de l'ocupació il·legal de persones no vulnerables
que n'hi ha
molta, hauria de portar a reflexió als legisladors i al sistema judicial per ser més durs.
Els jutges apliquen la llei que ja està.
I el mateix aplico sobre el tema de, en dos factors, i posaré dos exemples, que és multireincidència. Jo estic a favor d'endurir el codi penal pel que fa a la multireincidència. No pot ser que la gent vegi com entra i surt delinqüents condemnats i enxampats que venen a fer la temporada a Barcelona. Venen aquí, quan ve el turisme, venen aquí, fan la temporada i tornen a marxar. No pot ser. Jo no sóc jo qui ha de dir quin article s'ha de canviar del codi penal o quines mesures de caràcter judicial s'han de prendre. Però s'han de prendre. Perquè no pot ser que tinguem multireincidents que delinqueixen 20 vegades i com que no sumen el nombre de faltes o de delictes suficients entren i surten i venen a fer la temporada, creen intranquil·litat i inseguretat de la ciutat i tornen a marxar. Nosaltres estem fent un esforç i hem tingut converses a nivell ministerial i a nivell també de la Generalitat de que en aquest sentit estem vivint una situació, jo crec que té solució perquè tenim a les policies. Nosaltres només a la ciutat de Barcelona durant aquest mandat posarem 1.000 agents de la Guàrdia Urbana més al carrer perquè hem augmentat la plantilla com mai. Si aquest mandat acabarem amb 3.500 guàrdies urbans, que és la xifra més alta de la història. Però ara diré una cosa que cridarà l'atenció, i és que la competència en matèria de seguretat ciutadana no és de la Guàrdia Urbana, és de la policia ordinària de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra. I nosaltres col·laborem amb els Mossos, com no pot ser d'una altra manera, però, en fi, malgrat l'esforç que hem fet, si tenim una policia ordinària, que és Mossos d'Esquadra, o uns dirigents, diguem-ne, d'aquesta policia, que és el Conseller d'Interior, més un sistema penal i judicial laxa amb els multireincidents, doncs això és la història de nunca acabar.
Leandro,
sí.
Mebelen...
Sí, perquè estava parlant ara de diversos incompliments per part del govern de la Generalitat, que està presidit per Esquerra Republicana, però sí que estem veient en els darrers temps una aproximació de coincidències entre Comuns i Esquerra Republicana a l'Ajuntament, no? Fins i tot s'està parlant de si hi ha una certa pinça entre Comuns i Esquerra en la qual el PSC quedaria fora d'aquesta pinça, no? En aquest sentit, vostè això li preocupa? Creu que aquesta pinça no és conjuntural i vol ser alguna cosa més estructural? Veu possibilitat de canvis?
Em preocupa el que estem parlant ara sobre la seguretat. A mi em preocupa que la ciutat estigui neta i ordenada. A mi em preocupa que donem missatges positius perquè vingui la inversió i hi hagi activitat econòmica i la gent tingui oportunitats. Això és el que em preocupa. La resta, és que jo li diria, a mi les especulacions polítiques, no dic que vostè faci l'especulació, entenc el sentit de la pregunta. Jo crec que no aporta, jo crec que la gent, el ciutadà de peu, no li aporta res. Si jo crec que un ciutadà de peu espera d'un responsable municipal, d'un tinent d'alcalde, d'un alcalde, que li parli dels problemes del dia a dia, que prou els tenim. I crec que, efectivament, vostè ho ha dit, aquí hi ha gent que deu tenir molt de temps. Jo és que no tinc temps per estar, no tinc temps d'estar especulant o mirant què diu l'un i l'altre. Jo estic per la ciutat, m'interessa la ciutat, vull donar solucions a la ciutat. Quan arriben les eleccions, tothom explicarà el seu projecte, guanyarà qui tingui més vots i serà alcalde qui tingui més vots. Espero ser-ho jo, i aquest serà, diguem-ne, la cronologia dels fets. Jo, les aproximacions o no que es facin de partits, miri, jo crec que amb el diàleg i amb el pacte, i crec que ens hem d'acostumar en aquest país i en aquesta ciutat a tenir coalicions. però crec que s'han de fer sobre la base de programes concrets, de solucions concretes o de com abordar les solucions concretes que necessita la ciutat de Barcelona. Si un és més una cosa o menys una altra, bueno, pues, forma part de la lògica política, però jo insisteixo, jo crec que això a la gent li interessa més aviat poc.
Em sembla que el senyor Collboni vol tornar a ser el candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, no? Pel que acaba de dir ara mateix el...
Sí, clar,
sí, no?
Ho he dit.
Ho tens claríssim, no?
Sí, sí. Jo ja he dit clarament que seré el candidat, que ho faig amb voluntat de ser alcalde, amb la convicció personal que, diguem-ne, acumulo prou experiència, coneixement de la ciutat i del propi Ajuntament per fer-ho amb èxit. Crec que puc... es pot comprovar la capacitat que tenim de diàleg amb totes les forces polítiques. Jo sempre dic que les meves línies vermelles pel que fa a fer acords són els extrems. No m'agraden els extrems. Rebutjo completament Vox i sóc dels partidaris de fer el cordó sanitari. No m'agrada la CUP i com ha condicionat la CUP la política catalana. Ens ha arruïnat en molts casos. Per tant, aquests són dos grups amb els quals no tinc res a veure i per tant no puc compartir diàleg ni acord, però amb la resta, parlant de la ciutat de Barcelona, clar que es poden fer acords de molts tipus, de fet els hem fet durant aquest mandat i amb aquesta voluntat em presentaré vaja, a les eleccions, però també vull dir, vull deixar bastant clar, no és el que ara m'ocupa més. Estem a un any de les eleccions, la ciutat té reptes, la ciutat s'està reactivant, ara ve l'estiu, hem de tenir la ciutat ordenada, neta, que funcioni, i això és el que em preocupa ara.
Deia que no li preocupaven, però en tot cas m'agradaria una valoració sobre el que ha passat a Junts amb la senyora Artadi, perquè és veritat que en determinades comissions s'havien votat coses d'un i de l'altre, i de Junts del PSC i PSC alguna proposta de Junts, i hi havia una certa sintonia amb una feina que jo crec que han fet els darrers mesos Junts per Catalunya interessant, com a mínim interessant, de crítica i d'alternativa sobretot respecte als comuns, no?
Miri, jo crec que estem davant d'una decisió personal de la senyora Artadi. Jo vaig fer un tuit aquell dia d'una forma molt espontània, dient som persones abans que polítics, i això la gent ho ha d'entendre. És a dir, hi ha moments a la vida, com passa amb les feines, doncs que per els motius que siguin consideres que, bueno, que has de donar un pas al costat perquè no estàs en plenes condicions per afrontar una feina i una responsabilitat com és la de la política, que és una feina molt exigent des de molts punts de vista, i crec que estem davant d'una decisió merament personal que hem de respectar perquè al final, insisteixo, som abans persones que polítics.
Però respecte a qui pugui passar Junts, clar, perquè depèn del candidat ara,
pues
que
abans,
no, candidat, de qui agafi ara les regnes del grup.
M'ocupa poc i em preocupa poc. M'ocupa poc perquè prou feina tinc amb les coses de la ciutat, i em preocupa poc perquè no depèn de mi ni de nosaltres. Jo crec que és bo i és positiu tenir partits estabilitzats en general, és bo i és positiu tenir lideratges consolidats, perquè això afavoreix, entre altres coses, poder fer pactes, perquè si t'estan canviant l'interlocutor cada dos per tres és molt difícil que hi hagi construcció de ponts i de possibilitats d'acord. I jo espero que Junts, com ho diria d'Esquerra Republicana, doncs estabilitzin una proposta, sapiguem exactament què proposen, perquè jo encara no sé molt bé què proposen ni Esquerra ni Junts, i que hi hagi lideratges consolidats que estan disposats a confrontar però que també estiguin disposats a dialogar. Jo crec que són les dues exigències d'un líder polític: tenir idees, tenir iniciatives, ser proactius, però també tenir la capacitat de seure, dialogar i arribar a acords. I per això necessitem lideratges forts i consolidats, i per tant espero que Junts resolgui bé la situació en la que es troba ara.
A l'inici del programa jo li he preguntat pels Jocs Olímpics, vostè en parlava també pel campionat de Fórmula 1 que es fa el cap de setmana que ve a Barcelona. Aviam, dins de la coalició Comuns, PSC, s'ha anat sempre tots a la una amb aquest tema de la Fórmula 1 a Barcelona?
Miri els resultats, insisteixo, és a dir, hi ha projectes que probablement no compartim amb el mateix entusiasme, és obvi, però al final passen, i jo crec que el que és rellevant i important és que al final passin, i nosaltres som una opció política i jo pertany a una tradició política a la ciutat, que és la dels alcaldes socialistes, que hem cregut sempre que la ciutat avança i prospera també a partir dels grans esdeveniments, perquè generen riquesa, l'impacte genera riquesa, objectivament, però també llegat. Seria avui Barcelona i Catalunya una de les regions més avançades tecnològicament si no haguessin tingut el mobile? No. És una gran oportunitat pel sector audiovisual català i barceloní aquest gran congrés que és l'ICE, que s'ha acabat ahir, per explicar-se al món, per fer negocis, per fer contactes, per atraure inversions? Sí. És a dir, els grans esdeveniments esportius, econòmics, culturals, en si mateix són bons perquè tenen un impacte econòmic, però millor són, si ho sabem fer bé, i Barcelona ho ha fet històricament bé, com administrem el llegat que deixen aquests grans esdeveniments. Insisteixo, Barcelona avui no seria una potència tecnològica, no seríem el cinquè hub d'Europa en tecnologia si no haguéssim tingut el mobile.
Estamos en la Semana de la Poesía, me estaba acordando ahora.
Bonito.
Ciertamente, Barcelona siempre ha sido una ciudad cercana al mundo del arte, de la cultura, de la literatura, y parece que también eso ha quedado como un poco olvidado, ¿no? El Hermitage, el famoso Hermitage que quería mostrar aquí, no lo hemos traído finalmente, pero ciertamente puede haber espacio para que todo ese colectivo de personas del mundo de la música también, y del arte y de la cultura, entiendan que Barcelona es una ciudad amable también para ellos. ¿Hay algún proyecto ahora mismo que esté encima de la mesa en Barcelona que acerque la cultura más a la ciudad?
Bueno, yo creo que ha habido, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, creo que ha habido en los últimos años un olvido sesgado y malintencionado, por ejemplo, de la capitalidad de la literatura latinoamericana que ha tenido históricamente Barcelona. Uh-huh. Si Barcelona es todavía hoy una capitalidad editorial y cultural del primer orden en el ámbito del habla del español, es justamente porque habíamos tenido aquí los mejores autores, editores de España y de Latinoamérica, ¿no? Hay proyectos, claro que los hay de todo tipo. Hay desde el Manifesta, que es un certamen de arte contemporáneo que tendrá lugar dentro de 2 años, la capitalidad de la arquitectura mundial, que tiene que ver con la creación. Tenemos, cantidad de festivales de todo tipo, musicales y culturales, y yo creo que Barcelona sigue siendo, más allá de la capitalidad cultural o de una ciudad que quiera la cultura y que se quiere explicar a través de la cultura, una ciudad de la creatividad. Y el esfuerzo que estamos haciendo es crear el entorno para que la gente que es creativa, en la moda, en el diseño, uh-huh, en la literatura, en los audiovisuales, en Barcelona tenga espacios i tenga un entorno amable para que lo puedan hacer.
I hem d'acabar el conversa d'aquest dissabte, senyor Collbon. S'ha acabat. Han passat 43 minuts quasi. Dissabte d'Eurovisió. Festival d'Eurovisió.
Votamos por Chanel, no?
Votaremos por Chanel.
Sí? I si guanya Chanel, què passarà?
Doncs si guanya Chanel, ja ho he dit, si guanya Chanel, jo crec que
Barcelona
ha de plantejar la possibilitat de ser la seu de l'Eurovisió de l'any vinent. Ho podem fer perquè tenim tradició de grans festivals de música, el Primavera, el Sonar, i a més tenim equipaments, tenim experiència, i
el Sant Jordi, no? Doncs?
I el Sant Jordi podria estar disponible.
El Citroën diu hem d'acabar. Jaume Collboni, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també a la Belén, al Manel i al Leandro. Dissabte que ve més converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.